que al nord i llevant de Mallorca i tot el litoral menorquí es troben en avís groc per mala mar, arribam a la 1:04 i a la fi d'aquest butlletí informatiu. La informació tornarà a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Tertúlia hipotètica.
Ai, la repetiré.
La tertúlia hipotètica, suposadament moderada per n'Adrià Quatrecases.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la tertúlia hipotètica. Una setmana més, un dissabte més, a IB3 Ràdio, el programa d'humor on debatem sobre allò que no ha passat encara, perquè som molt previsors. Cada setmana plantegem un escenari fictici, que això vol dir que no és real, o si més no podem demostrar que ho sigui, i convidem els tertulians més ocorrents a opinar-ne. D'aquesta manera anem avançant feina. Avui parlarem d'una qüestió transcendent. Us heu preguntat mai què passaria si es repetís l'escenari de les pel·lícules Viven o La Sociedad de la Nieve, de la que tothom en parla aquests dies, però passés a les nostres illes? Si no us ho heu preguntat, no passeu pena, que ens ho preguntarem nosaltres al llarg de la propera hora.
Cada dissabte a la 1 del migdia, la tertúlia hipotètica, amb Adrià Quatrecases, a IB3 Ràdio.
Situem-nos en la hipòtesi d'avui. Una tragèdia aeronàutica ha sacsejat els cors de tots els habitants de les Illes Balears. Un avió que feia la ruta Menorca-Barcelona, pràcticament l'única ruta que es pot fer en aquesta època de l'any si es viu a Sarroqueta, s'ha accidentat a pocs minuts del seu enlairament. Ha hagut de fer un aterratge d'emergència perquè algú havia embossat la tassa del vàter de l'Airbus 319. La incidència ha fet que l'avió acabés al cim del Monte Toro, la muntanya més alta de l'illa de Menorca. Tot indica que no hi ha hagut cap víctima mortal, però hem de lamentar que els 150 passatgers que hi viatjaven estan passant el cru hivern a 300 metres d'alçada.
I quan ja duien mitja hora de vol, immediatament el pilot ha decidit fer un aterratge d'emergència.
M'ha anat fins més alt de Menorca, al santuari de la Mare de Déu del Toro.
A 30 bajo cero y alimentándose de sus compañeros muertos.
Muy rico, muy rico. Os digo de verdad.
Pel que fa a l'avió avariat, dic que en les pròximes hores s'ha d'investigar per què s'ha encès aquest pilot d'emergència. De moment tot apunta.
Caca. Vale, venid conmigo, anda. Voy yo también a por un desatascador.
Hi ha especulacions de tota mena, perquè evidentment la situació és complexa en aquests moments, que tot està passant i ens està agafant una mica tots amb els pitjats al ventre, però jo crec que és un esdeveniment suficient com per aquí dediquem la nostra tertúlia. I ho farem amb els nostres tertulians de capçalera. El Biel Perelló, què tal, Biel?
Molt bé. Per dir alguna cosa en aquesta situació d'última hora, sí. Que m'heu fet sortir del llit, pràcticament.
Imagina't, t'han fet llevar i tot. I també la Dolors Botella, què tal, Dolors?
Impactada, però literalment, perquè ha sigut una terrible notícia, un accident que té tota la societat, especialment la menorquina, molt commocionada, preocupats. Mm-hmm.
Sí, sí. Jo us volia preguntar què això que es fa en aquestes ocasions, no? Va passar amb les Torres Bessones, ha passat amb tantes coses. Què estàveu fent quan us va arribar la notícia? Recordeu el moment?
Sí, és que jo estava anant cap al Monte Toro.
Què dius?
Ah, carai!
Què dius?
Sí, és que ja us dic, ara són dies que les rutes són les que són i bé, doncs fèiem una mica de passeig i pensava, ostres, i si pugem a Monte Toro? Però clar, vam veure ràpidament un avió i vam dir, no, avui no, millor no. Perquè no, perquè ja vam veure que hi hauria molt de lío, allà la carretera és petita i tampoc és igual, ja el anirem a visitar un altre dia, vam pensar. Clar, no sabíem que la tragèdia era tan greu. Vam veure només un avió, però no sabíem... No?
Veies un avió, volava baixet.
Però I gent allà fora de l'avió.
Ah, vale, ja gent que ja... És a dir, l'avió ja havia aterrat, ja havia fet l'aterratge d'emergència.
Sí, i... Bueno, ah, no vale. Sé. I Jo, quan va passar la notícia, jo estava allà. Que passa que no em va impactar fins que no vaig escoltar les notícies de la ràdio i d'IB3, que donava els mitjans informatius, que deien que s'havia estat allà a l'avió, que podia haver sigut un accident molt greu, però que realment hi havia 150 passatgers, que per sort no s'havia lamentat cap víctima, però que estaven atrapats allà al Monte Toro.
Però, o sigui, tu vas pensar que havia fet una aturada tècnica o una... Havien parat un moment per fer un piti i tornaven a pujar. O... Perquè jo francament, he hagut de buscar el mapa a Monte Toro, ni idea que existia això, aquesta muntanya, per dir alguna cosa.
De... La principal muntanya de Menorca, eh?
Bueno, sí. És l'única muntanya que tenim.
Bueno, llavors és la més alta, la muntanya més alta, efectivament, 300 metres, que no,
no
són...
No, perdona, 358.
358.
No te'n deixis cap ni un, de merda.
Algú ha comès un error tremendo a la Wikipedia. Em dono de baixa, ja. A mi, mira, sincerament, m'ha agafat... Jo estava al llit, han trucat per telèfon i resulta que era l'Adrià. Que m'ha dit, escolta, que hi ha hagut un pseudoaccident, un accident aquí a Menorca, al Monte Toro, un avió, no hi ha víctimes, però pinten bastos. Pinten bastos, perquè són 150 persones a una muntanya... realment d'accés complicat, no sé.
És d'accés complicadíssim. Hi ha una carretera, però la Dolors ja ho ha dit, és una carretera estreta, amb molta corba.
Sí, bueno, sí. Les carreteres que tenim per aquí...
Està asfaltada, per això.
Sí, això sí.
És d'accés dificultós, però... A veure, no creieu que ho tenim tot molt deixat aquí, també, ja que és l'única muntanya que tenim? També perquè no sóc una persona xafardera. Jo veig gent i d'això i penso, bé, doncs ja m'ho explicaran. I efectivament, els mitjans han donat la notícia, l'han donat bé. Mm-hmm. Impactada, preocupada, però a la vegada serena, perquè en aquests moments de crisi, quan hi ha un accident d'aquest... Doncs s'ha de deixar actuar primer el personal professional, sabent que no s'han de lamentar víctimes i que, com a mínim, mortals, i que ara la dificultat passa perquè en unes alçades tan elevades com aquesta doncs, hi hagi un bon rescat, és a dir, que es pugui anar doncs, això, ajudant a la gent a sortir d'aquest infern inaccessible, clar. És ara l'hivern.
Per gent com jo, que no tenim cap interès en Menorca i no coneixem la geografia menorquina, és una zona de difícil accés per, no sé, helicòpters de rescat, alpinistes...
Jo diria que sí, jo diria que l'accés amb helicòpter és complexa, sobretot perquè pràcticament no hi ha temps d'enlairar-se. És a dir, l'helicòpter des de que... És molt fàcil que es passi de llarg.
És a dir, es podria, segons com, accedir al més a prop en barco.
Sí
quasi dir... arribes abans en barco que en helicòpter.
És a dir, que podríem... Després, és cert que si hi ha pluges, però que, clar, com que no hi ha hagut moltes pluges, doncs hi ha un riu. Potser es podria buscar algun tipus de golondrina o de transport més...
Hi ha un riu tronc. Un tronc que suri.
A Menorca?
Però, clar, anar en contracorrent al riu és molt complicat, eh?
Però és un riu o és una font que perd?
Ara mateix ni una cosa ni l'altra, perquè no hi ha... no hi ha aigua.
És que em sembla que els únics que tenen riu com a tal són els eivissencs, que ho tenen tot, clar. Perquè aquí a Mallorca no tenim riu. Una vegada va patar una canonada a un carrer de Palma i la gent va sortir a fer fotos dient mira, un riu nou. Perdó. I la gent ja estava animadíssima, pescant, fins i tot, capbussant-se, fent coses de riu, quan, sí, sí, quan van arribar els tècnics de manteniment i es va acabar el riu.
I tota I això va donar lloc a les famoses protestes de la població mallorquina queixant-se de que estaven assecant el seu riu,
sí, 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 sí,
i denunciant-ho.
Ho recordo.
A nivell ecologista.
Érem 50 persones, d'acord. Sí, 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 va ser una manifestació inoblidable.
Doncs, històrica.
Quantes persones, dius?
50. Bueno,
mira, hi havia més de víctimes aquí. En...
Sí. Llavors, per posar-nos en un escenari hipotètic, perquè, clar, vosaltres teniu avantatge que tots dos viviu a Menorca i esteu acostumats a Monte Toro. Jo no. Podríem dir que amb una escala de bombers des de Ciutadella s'hi podria accedir al cim del Monte Toro?
Des de Ciutadella no, però des de Mercadal... Des de Mercadal...
Jo crec que si les tires del tot, sí, eh?
Des de Mercadal... Amb...
Des de Mercadal, sí.
Sí, llavors
des de Mercadal
de...
podria ser. Podria ser
Mercadal
perquè
està... és un poble, eh?
És el que queda més a prop de la baix de la muntanya, diguéssim, de la base de la muntanya. Que, no, per cert, sí, es diu el Toro.
El Toro, sí.
La muntanya es diu el Toro. I no sé si sabeu d'on ve el nom. Teniu curiositat, però bé...
Il·lustre'ns.
Segons sembla, ve de l'àrab la paraula al tour, és a dir, altura, l'altura de la muntanya. I, de fet, hi ha moltes llegendes que parlen d'un bou i d'uns monjos mercenaris... i d'unes mogudes que hi van haver, unes llegendes, però realment sembla ser que podria venir més d'un... que no tindria relació amb un toro, de fet. O sigui, que vindria de la paraula d'altura i no de toro.
Mira tu, els àrabs.
I això és important perquè a vegades quan es parla dels noms de les coses, sobretot quan hi ha una catàstrofe, és important dir-les bé, perquè si no, a lo millor algú es podria pensar que és una muntanya on hi ha un toro, no? I no, hi ha un santuari. Hi ha un santuari d'una verge, que sí que van trobar una verge, que és la verge del toro. Això sí que ho van trobar. Hi ha un santuari allà dalt, ho sabeu, no? Un santuari i una antena molt alta, com que és el punt més alt de l'illa, on hi tenim totes les antenes de wifi, de la tele... de diferents connexions, alguna allargo, algú que carrega el mòbil també aprofita.
Han quedat tocades aquestes infraestructures? Ho sabem, si han quedat tocades aquestes infraestructures?
No ho sabem. De moment, si jo m'estic connectant amb vosaltres, és que crec que no deuen haver, com a mínim, algunes no deuen haver patit cap tipus d'incidència.
Sembla que no hi ha danys estructurals, el que sí que hi ha quedat la marca del trompo. Una mica a la sorra, un trosset de la muntanya, ha quedat com la marca de les rodes al frenar l'avió.
He vist imatges del Jazeera, crec que preses de Mercadal, suposo, un munt d'objectiu, on es veia moltes de les víctimes il·leses fent-se selfies davant del santuari, fins i tot visitant el santuari.
Bueno, és que de fet ara està molt maco perquè l'han pintat. Jo no sé si Adrià hi has anat últimament, però
no,
l'han pintat blanc, preciós, està boníssim, i hi han posat estufes.
Està molt bé,
i han posat calefactors. I això està perfecte perquè... Bueno, i després hi ha un bar, hi ha un mirador amb un bar-restaurant.
Però això no durarà sempre.
Tots els serveis, les víctimes.
150 persones allà arrasaran amb els...
Hi haurà problemes d'avituallament, això està clar. Tard o d'hora començaran a notar... Depèn dels dies que... Bueno, a veure quant de temps hi han de... Espero que els puguin salvar abans, no? I els puguin anar baixant. Evidentment, és complicada la baixada, però...
És el desig de tothom. Ara, evidentment, la cosa està, és molt en calent. Estem reaccionant a la situació pràcticament immediatament després de que s'hagi conegut l'accident. I el que sí que m'agradaria saber si, si han tingut les 150 persones víctimes d'aquest accident, si hauran tingut almenys la sort d'estrenar aquella rampa inflable que tenen els avions quan han de desembarcar d'emergència. Per exemple, allò sempre t'ho anuncien. Quan puges a l'avió et diuen posa't el cinturó, te'l cordes així, aquí tens una màscara i tal, i en el cas d'allò hi haurà una rampa inflable i baixarem per aquí. I clar, jo no sé si això hauran tingut almenys el gaudi de bueno, allò de ser... Ha de ser divertit.
Sí.
Jo no sé si t'ho cobren, eh? Això és per tots els passatgers o només...
No,
pels
només els que han pagat seient. Sí. Per,
clar, si tu no has pagat seient, no tens dret, potser, al...
No, no.
Al salvavides.
A veure, les companyies low cost, per alguna banda, han de retallar, no poden oferir aquests preus i a sobre anar regalant a la gent el divertimento de llançar-se per la rampa inflable.
No.
S'ha d'entendre.
No, no, i és un error de primer. No agafar una armilla salvavides allà on hi ha, on marques el sí, soc resident a les illes i us dono el meu DNI i les meves coses, i a sota es vull una armilla. Vull una armilla sota el seient.
I pagues el suplement de salvavides.
Pagues a gust, encara que sigui un vol, què sé jo, València-Madrid, perquè pots tenir la mala sort de caure al Manzanares. És que no... no en fi, Déu no ho vulgui. No cridem al mal temps, que ja tenim prou amb aquesta catàstrofe. Que...
I una cosa, aquesta, seguint amb una mica aquestes... La rampa inflable aquesta, o sigui, jo vaig veure gent que tornava a pujar l'avió i tornava a baixar.
Sí.
És a dir,
hi ha gent... És que clar, no és
que
una
la
rampa que hi sigui
cop,
sempre.
Però si has pres gust, pots tornar a pujar l'avió...
Molta
clar, perquè si l'avió no s'accidenta, que és la majoria d'avions, no tens aquesta oportunitat. En canvi, una vegada que passa, la gent ho aprofita.
Bé.
Jo crec que el futur de l'aviació passa per això. Estàvem acostumats a, fa uns no tants anys, a baixar de l'avió per la part del darrere, al mig de la pista, agafar una jardinera d'aquelles infectes que havies d'esperar el més lent, m'havien d'esperar normalment, i feia voltes, moltes voltes, i deies, per què he aterrat tan lluny d'on vull arribar? I després van passar a un invent britànic, que és el finger, que en anglès finger vol dir dit. No sé que nassos té a veure això amb aeronàutica, deu ser un argot, però és que hi ha barques per una mena de... No sé si a Menorca ha arribat aquesta tecnologia, però barques per una mena de passadís flotant que levita en l'aire, per, no sé, per màgia, suposo. I jo suposo que d'aquí uns pocs anys el desembarcament es farà per rampes inflables, sempre. Perquè cada cop hi ha més criatures,
sí.
I per les famílies és ideal. És,
bueno, a l'aeroport de Menorca... Perdó, jo també estic una mica refredada. Ho solen fer, eh? Ja ho solen fer. Aquesta tecnologia de baixar amb rampa o amb escala normal. Escala normal, vull dir l'escala que tots tenim a casa... Sí. Ja passa habitualment. El que és raro
que és, és una tècnica que ja es va importar, diguem, els orígens són navals, no? És a dir, aquella cosa de llançar-se per la borda per baixar d'un vehicle. És una cosa que després l'aeronàutica hauria d'importar, no? Que ja aniria sent hora.
Sí, però fixa't, totes les coses que ha portat l'aeronàutica, però segueixen havent accidents terribles, com aquest del Monte, el Toro, el Tour,
El toro. La veritat és que és un accident que posa els pèls de punta i recordem que la raó de l'aterratge d'emergència és que algú va embussar el vàter de l'avió, cosa que ens hauria de fer replantejar algunes coses, perquè els arts de seguretat et miren què dus dins la maleta, però no miren què dus dins l'estómac. I aquí algú va embarcar amb un cagarro de grans dimensions que ha acabat amb tragèdia. S'hauria de reforçar la seguretat als aeroports?
S'haurien de facturar els cagarros.
Això facturar,
jo ho penso. No pot
si
ser.
Són més de 10 quilos...
Clar, compta com a equipatge de mà i no t'ho deixen entrar. Per tant, mínim una radiografia o un laxant ben fort d'aquests d'acció instantània.
Perquè l'escàner de seguretat no pot afegir-s'hi al plugin de mirar-te també per dintre. És a dir, només metalls...
Home, clar,
jo
no.
Crec que ja que tenen la infraestructura podem millorar una mica la tecnologia.
I sí, estan molt obsolets. Estan molt obsolets els arcs.
Que ens aniria superbé, perquè a vegades, mira, sempre hi ha una mica de coles per anar a fer-te revisions i, en canvi, si pots aprofitar per viatjar i fer-te una revisió ràpida de...
Sí.
No? De dintre...
I això estarà molt bé, també, perquè jo crec que arribant 2 hores abans a l'aeroport no hi ha temps per una revisió exhaustiva dels passatgers
no. I
és moment de que qui vulgui volar vagi a l'aeroport 6 dies abans de l'enlairament
sí. Perquè
se li faci una colonoscòpia a cada viatger abans d'embarcar.
En condicions, una... Sí. Anàlisi de sang...
Sí.
I el que calgui, un pet...
Una colonoscòpia, fins i tot. A vegades hi ha gent que té... A veure, com ho diríem? Que amaga coses per passar els controls en llocs insospitats.
Sí.
Es pot aprofitar per fer ecografies, radiografies, colonoscòpia, fins i tot revisió dental.
Sí.
Sí, ja, feta la llei, feta la trampa, hi ha gent que utilitza el seu recte per emmagatzemar coses que segurament no deixarien pujar a l'avió de manera legal, com per exemple un pot de colònia de més de 100 mil·lilitres.
Clar, o líquid, si t'omples la boca d'aigua, estàs fent trampa. Això, el primer que t'haurien de fer és un cop a les galtes i si brolles com una estàtua romana a la presó de l'aeroport.
Fixa't que som un 70% aigua, eh? Som un 70% aigua.
Sí, ja, però no, això vol dir que som dins un cos humà hi ha més de 100 mil·lilitres d'aigua.
Com en vas d'aigua que som, no hauríem de poder pujar en un avió.
Però,
no sé si ho han mirat, però...
Dolors, pensa una cosa. I aquí estic tocant un tema tabú que tard o d'hora acabarà passant, que és el canibalisme. La gent es mengen els uns als altres, però... difícilment es veuen els uns als altres quan hi ha accidents.
Bé, això ja depèn
de les parafílies. Hi ha
algun vídeo. Sí. Crec que és un bon moment per fer una petita pausa per la publicitat, perquè la gent es retingui aquesta imatge, i de seguida tornem i seguim comentant aquesta desgràcia sense alarma, eh? Sobretot que no hi hagi alarmisme, perquè la situació sembla que està controlada, però no deixa de ser una qüestió que hem de tractar amb el rigor que caracteritza la tertúlia hipotètica.
IB3 Ràdio és memòria. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Seguim a la tertúlia hipotètica d'IB3 Ràdio comentant aquesta hipòtesi que plantegem avui, com és l'escenari de què passaria si hi hagués un accident aeri, sense víctimes mortals fins i tot, si ens posem optimistes, però les muntanyes més complicades d'accedir de la nostra orografia, com per exemple el Toro de Menorca, una muntanya de més de 300 metres d'alçada, on pràcticament la super...
No,
358. Ja, per això, més de 300 metres, no? Si no han canviat les matemàtiques, diria que anava així. Però la qüestió és que ara tothom està preocupat per la supervivència dels 150 passatgers que s'han vist involucrats en aquesta situació, i és perquè a aquelles alçades el territori és hostil a 358 metres d'alçada al territori hostil, i per trobar aliments hauries de... o bé d'anar al bar del santuari, al restaurant, bar-restaurant del santuari, o caminar com a mínim mitja horeta fins a arribar a un bar d'Esmercadal. Tot apunta, veient aquesta situació, tot apunta que els supervivents, per mantenir-se vius tard o d'hora, hauran de menjar-se els uns als altres, tal com apuntava el Biel just abans de la pausa. Llavors, jo, això em genera, evidentment, genera una pila de dubtes que crec que hauríem d'abordar. El més evident, en una situació extrema com aquesta, que t'has d'acabar menjant la cuixa del teu germà, recomanaríeu posar-hi ketchup o és una aberració?
Jo sempre mostassa, eh?
Mostassa.
D'entrada. Sempre, a tot, la majoria de coses.
Però hi ha llocs que, als restaurants, segons què demanen, vull dir, si tu demanes un filet mignon i demanes ketchup, home, et miren malament.
Però estem parlant de street food, és a dir, sí. No estem parlant de... Home, no estem parlant d'altra gastronomia.
De, no,
estem parlant d'un piscolabis, d'un sí. Pícnic a la
perdona,
muntanya.
Perdona, si depèn de la persona que et mengis. Si tu t'estàs menjant Pau Gasol, és alta gastronomia.
Sí. Sí, però el que em refereixo és que no pots pretendre que en un estat d'emergència s'hagi de fer un sofrit, s'hagi de... Home, això... Posaria un vi que maridi bé, perquè això és important també, acompanyar-ho
home, doncs, sí.
Sempre amb un bon maridatge. Fer unes olives, un vermut previ, això sí. També és important per obrir
la gana. Sí, perquè la carn humana amb la panxa buida...
Per obrir
és
la gana,
les
i després, que ara mateix també s'ha d'anar alerta en fer foc a l'aire lliure. Per tant, si és una mica tipus menjar de carrer, d'aquest que està tan de moda, dels food trucks, però amb avió truck, o food avió, o no sé com es diria, doncs jo el que penso és que potser les salses fins i tot no només... s'hi han de posar, sinó que van molt bé posar-les, perquè sí. Dona una mica de primeres... vidilla, ja ho diuen, la salsa de la vida.
Clar, una de les primeres coses que has de fer amb un accident aeri és arrasar amb tots els condiments que trobis que tenen a la cuina de l'avió. Que no sé si heu entrat mai a la cuina de l'avió.
Vols dir que hi ha cuina als avions?
Aquells armaris?
Sí.
Que van a les Balears?
I tant.
Els armariets petits?
No, allà són la guarden, però la cuina és allà on hi ha el xef, hi ha els pinxers i tal, i fan, per exemple, aquesta època de l'any, fan una sardina a la brasa, uns calçots impressionants.
I uns kitkats? Fan uns kitkats? Que no sé si els heu vist mai, però...
Sí.
Però, vamos... És, vull dir, són ben bé com si mengessis un KitKat industrial.
Sí, no, o sigui, per això és tan cara la cuina de... Bueno, el menjar als avions, per això tenen uns preus prohibitius, perquè hi ha una sèrie de chefs estrella. M'estranya molt que no heu visitat mai la cuina, és espectacular. Quasi
de
més...
Fet, per això segurament tots els seients estan tan apretats, no? Està tot sí. Molt optimitzat perquè la cuina tingui el seu espai ample, no? I...
Sí.
No, està molt ben pensat perquè el fet de tenir els seients tan ajustats en l'espai facilita no només que la cuina de l'avió tingui més espai per poder preparar aquestes delícies, sinó que, a més... també et prepara per l'altra circumstància, no? Que és, si mai hi ha un accident i necessites menjar-te la carn humana, les cames de la gent ja han quedat estovades, estan pràcticament mortes de que no hi pugui circular la sang. I això facilita molt després la ingesta.
Tenim un problema, que és que veient el parc meteorològic no s'esperen temperatures sota zero. És a dir, que un cop mates algú per menjar-te'l, l'has de consumir 24 hores, perquè si no es fa malbé i
sí.
Has de llançar. I no vols llançar el teu germà a la paperera del bar del Montetoro. No és un final que desitjaria per ningú. Per això, vull dir, hi ha d'haver gana, hi ha d'haver... És com la paella. No pots demanar paella per un. És, a veure, ens mengem el meu germà, qui s'apunta? 4, 5, 6, d'acord. Si no, és una tonteria.
Clar. Però... per un no l'obres. No, per un sol comensal no l'obres.
Insisteixo, primer sempre acabar amb les provisions del bar del santuari. És a dir, no començar a menjar passatgers havent-hi menjar. Perquè això hi ha gent molt golafra que és com, saps, la típica... que no tinc gana, però es menja les postres, no? Doncs que ja vulguin avançar menjar-se algú abans, o sigui, havent-hi menjar a la cantina, no? I això seria...
Croquetes...
S'hauria d'organitzar una mica. O sigui, primer, sempre les provisions que hi puguin haver a la cantina del bar del santuari del Toro.
Discrepo totalment, perquè jo quan viatjo m'agrada menjar bé. I m'agrada menjar el que em ve de gust. I si... jo no viatjo per menjar a la cantina del bar del Toro, amb tots els respectes. Segurament tenen unes... no sé... enxilades o algunes coses delicioses. Però... i un dels efectes que abans comentàveu de l'experiència, de la flying experience, com m'agrada dir-li, experiència de volar, de qualsevol companyia, és que vas tan apretat i tan... que és com un simulador de granja de pollastres. I fins i tot tens ganes que hi hagi un accident, segons com, no? Segons que et toca al darrere, que va donant patades al seient, dius, mira, prefereixo que ens estavellem. I que s'acabi aquest patiment. Jo, per exemple, tinc un gran magnetisme pels nens inquiets. Els pares els diuen inquiets als nens que donen patades als seients, cosa que m'agrada molt perquè els nens s'han de passar bé volant. No li han d'agafar por a volar. No és qüestió que un desconegut del seient del davant et trenqui la cara. Si volen donar patades, que donin patades. Ara bé, aquests passatgers de l'Airbus 319 que ha hagut de fer un aterratge d'emergència perquè el vàter s'ha embussat, ojo, han tingut molta sort, que és que s'han estavellat només en l'airar-se. Perquè jo moltes vegades he hagut de fer vols intercontinentals per negocis amb Colòmbia i... en fi, negocis amb un cunyat que tenia que, malauradament, està a la presó. I són vols de 8 hores, mínim. I dius, mira, si ens estavellem quan estem aterrant, em cagarem tot. Perquè les ganes que tinc de sortir d'aquí és, com a mínim, si ens estavellem només en l'airar-nos... Mira, t'has estalviat 8 hores de patiment. I aquesta gent ha sigut afortunada dins el cap, perquè ara poden estirar les cames, poden fer fotografies, poden fer-la petar, no sé.
Sí, això és, hem d'admetre que dins la tragèdia, perquè qualsevol accident aeri no deixa de ser una cosa tràgica, és veritat que en aquest cas doncs, no es poden queixar, no? Les persones afectades, perquè han tingut el miracle d'acabar aterrant en aquest lloc com és el Toro de Menorca, amb un santuari que hi té un petit bar on hi ha foc, i això permet, doncs, cuinar la carn humana, no?
Sí,
i per això us volia preguntar, la carn humana la preferiu poc feta, molt feta o al punt?
És que depèn, Depèn perquè... Sí. Depèn de quin humà i quina part.
Si és un humà fresc...
Hi ha alguna que te la pots menjar crua, no passa res. No passa res. Hi ha alguna part del cos que et pots menjar cru. I no passa res, perquè fins i tot té més vitamines. Però Però depèn de quin altre, home, cuinar-la una mica està bé.
Mm. I alguna l'hauries d'estufar, eh? Perquè és, pot ser una mica dura de mastegar.
Sí, sobretot la gent més que ha passat més pel gimnàs és, té més temps de cocció, perquè
ui, allò és terrible. Allò és terrible. Home, segurament el pitjor malson d'algú és tenir un accident amb un grup d'esportistes.
Ui, sí.
Sí.
Estan fibrats, s'han de salar, s'han de deixar madurar 15 mesos, i llavors et surt una mena de cuixot acceptable. Entre cuixot i no sé com definir-ho.
I sobrassada, entre cuixot i sobrassada. Segons què hi posis, però sí. Sí, sí, que és veritat que...
Home, si ens posem a fer porcatjades, si ens hi posem, que hi hagi grups de glosadors que vagin a ambientar una mica, grups de ball, saps, que es faci una mica de festa al voltant de la matança, no? I que hi aprofitem i fem botifarró... Bé, doncs és una idea també, eh?
Sí, sí, sí. Sí,
no, o sigui, en comptes de personal de rescat, o sigui, jo què sé, els bombers, la policia de muntanya, els especialistes en situacions extremes, sanitaris, doncs també afegir grups de folklore que puguin amenitzar una mica, no? Fins i tot enviar-los primer.
Sí. Sí, segurament. I segur que hi hauria consens, segurament, a l'hora de sacrificar-los primer, a l'hora de triar quina carn es cuina.
És que també dic una cosa, canvia molt la digestió. Si tu t'ho estàs passant bé amb amics, unes guitarres, unes cançons, prens més gust. No, perquè, clar, després, si no, si sí, tu has de menjar ràpid i corrent, no pot ser, et pot sentar malament el saps? Millor...
Sacrificar algú sense música és molt fred.
És barbària.
És molt fred. És... No sé si heu anat mai a matances de porc. Potser els més joves no saben que això existeix, però era agafar un porc viu. Se li fa una sèrie de salvatjades i les quarteren. I llavors... gaudeixes de l'espectacle i estàs sense menjar porc 4 o 5 anys. Però és veritat que jo, la que vaig anar, no hi havia música. No hi havia les iaies cantant, els glosadors, ni una trista orquestra fantasia, saps? De festa de poble, res. Ningú
una fent. Banda de swing...
Ni el grup de l'Evole, per exemple. Fent versions de Sabina o de... És que m'encanta Sabina.
Potser no hi havia el grup de l'Evole, però sí que hi havia el so del pobre animal cridant.
Sí.
Que és bastant similar al grup de l'Evole.
No, sembla més l'Axel Rose, crec jo. però no estem aquí per frivolitzar, hi ha moltes vides en joc.
No, tens raó, Biel. Aquí l'última cosa que fem a la tertúlia hipotètica és frivolitzar amb res. Fem una petita pausa i tornem de seguida per seguir frivolitzant.
I d'altres ràdios esport.
El Mallorca cerca la primera victòria a la Lliga en aquest 2024.
Dissabte, a partir de les 2:30 de l'hora baixa, Esports 3 en joc.
En directe, des de l'Estadi de la Ceràmica,
Vila-real, Mallorca.
L'espectacle del millor futbol a IB3 Ràdio.
La tertúlia hipotètica, suposadament moderada per Adrià Quatrecases.
I quan ja duien mitja hora de vol, immediatament el pilot ha decidit fer un aterratge d'emergència.
M'ha anat fins més alt de Menorca, al santuari de la Mare de Déu del Toro.
A 30 bajo cero y alimentándose de sus compañeros muertos.
Muy rico, muy rico. Os digo de verdad.
Pel que fa a l'avió avariat, dic que en les pròximes hores s'ha d'investigar per què s'ha encès aquest pilot d'emergència. De moment tot apunta.
Caca, vale, venid conmigo, anda. Voy yo también a por un desatascador.
Seguim a la tertúlia hipotètica comentant aquest escenari tràgic, aquests moments tan durs que estem vivint després de que hi hagi hagut un accident aeri sense víctimes mortals, per tant, que ningú s'alarmi, que ningú es preocupi, està tothom bé. L'única cosa que tenim és un avió que ha quedat aturat just a dalt de tot del Toro, la muntanya més alta de Menorca, a 358 metres d'alçada. Estem comentant la situació amb el Biel Perelló i la Dolors Boatella.
Jo crec que, a part de menjar-se els uns als altres, que fins i tot pot ser bonic, perquè té unes connotacions cristianes, no?, de menjar el cos de Crist o menjar el cos de Pere.
O d'un turista, que al final...
Sí.
No parlem de massificació turística, doncs aquí tenim oportunitat.
La ironia és que el turisme ens dona de menjar a tots.
Literalment, sí, sí.
I després ens el mengem. És una situació estranya, però en tot cas és una, bueno, és una opció. A més, al final eren gent que ja partia de l'illa, és a dir, que ja havien estat de vacances aquí, ja havien consumit aquí, per tant, que en cap moment afectava el sector de l'hostaleria.
No, però ara 150 persones allà, que creieu que és més complicat? Organitzar un equip de rescat amb, què sé jo, taxis que vagin fent viatges, això, o requalificar els terrenys i construir un spa, un allotjament amb cara i ulls, 4 estrelles mínim.
A veure, d'entrada diré que en el santuari hi ha habitacions, és a dir...
Sí, que... però no deuen tenir jacuzzi.
No, però vull dir que ja la infraestructura una mica la tenen. Ara es tractaria de fer unes obres saltant-se una mica la normativa de patrimoni.
Una piscina, una mica... El santuari pot tenir una piscina on serveixin còctels.
A l'inflable ja el tenen, perquè ja poden aprofitar el propi tobogan, la pròpia sortida d'emergència de l'avió. I sí, jo ho veig bé, això, perquè a més els hi fan activitats, bé que hi ha misses... Se celebren misses i no sé, vull dir que...
És un dels grans atractius turístics, les misses.
Exacte. Sí, bueno, i visites guiades per dins de l'avió, per fora. Fins i tot poden fer algunes classes d'aeròbic.
Sí.
Hi ha una esplanada allà molt bona per fer-ho, amb unes vistes molt, molt polides.
Sí.
Jo ho veig bé, eh? I a més, a veure, sempre que... A veure, sempre respectant la víctima, el primer. És a dir, si la víctima decideix quedar-se o no quedar-se. I aquí és on s'hauria de preguntar cadascú una mica com què vol que fem, no?
Sí,
no?
Però sí que està bé, és a dir, doncs, posar l'optimisme per davant, no? I a vegades, doncs, per què no? En un accident aeri, doncs, mirar el got mig ple o l'avió mig ple i no mig buit. I hi ha maneres de gaudir també de l'experiència, encara que d'entrada no és una cosa que s'hagi triat o no sembla que hagi de venir de gust. Però escolta'm, també és una experiència diferent, que la gent és com, quin rotllo, he tingut un accident aeri i ara estic... Bueno, escolta'm, no és una cosa, és una cosa bastant exclusiva i en comptes de queixar-te tant, aprofita-ho.
Sí, però
aprofita el que els altres no tenim l'oportunitat de fer,
no,
que és patir un accident aeri i acabar-nos menjant la carn humana dels nostres companys.
Però bé, mira, Adrià, no tots són avantatges. Ja ens ho van advertir fa temps, un accident aeri a una illa on hi ha molts supervivents i tots són riures i jajàs fins que arriba la nit i apareix el fum negre.
I algun os panda.
Un os polar, una escotilla allà enmig de la muntanya. Són perills a tenir en compte.
Sí.
És a dir, no... Això, no tots són avantatges, quan penses en un accident aeri.
No, jo no dic que tots siguin avantatges. Aquí potser s'està malinterpretant les meves paraules. Jo no dic que tots siguin avantatges, només dic que l'experiència... és única,
sí.
I que no només és mirar el costat negatiu, buscar les parts bones, no? Igual que busques les parts bones de les persones a les que t'estàs a punt de menjar.
Perquè no és el mateix menjar-se les ungles d'algú que menjar-se algun, no sé, l'orella.
Clar, home, d'entrant, les ungles d'entrant, vale. Però amb allò sí. No t'atipes. No. Pel pica-pica, per la picada.
Depèn si també fa servir les dels peus, pots acabar rodó.
I però depèn sí. De com de llargues les portin. Sí. Això és veritat.
Home, ara que hi ha aquestes ungles que es porten molt llargues, poden servir com a palets aquests de pa, saps? Aquestes, aquests snacks, no? Com a
com endívies, també. Com a endívies amb...
Farcides.
Sí. Jo el que faria, aprofitant... No sabem si el culpable de la marranada que ha embossat el lavabo ha estat ja mantejat o humiliat per la resta de passatgers. Segurament n'haurà tornat a casa caminant perquè no deu... perquè sap que té tots els números de ser el primer en què es mengin. Però jo aprofitaria...
Bueno, o depèn, o potser és l'últim. La gent, depèn de l'oloreta que també hagi deixat al lavabo,
sí.
Igual la gent diu... Jo això no.
Home, jo et dic una cosa. No sé quin ordre han establert, si és per ordre de passatgers, és a dir, les primeres files, les del mig i les últimes, o si és per ordre de qui provoca més. És a dir, l'ordre de ser menjat.
Perquè home, primer, no ho sé, però en tot cas s'ha de fer...
Començaria per aquest.
Jo crec que
però s'ha de fer amb un ordre, eh? El que no podem fer és menjar-nos els uns als altres de manera incívica.
No, per això jo primer començaria per aquest, perquè és el que l'ha liat i ha guanyat la rifa, i després ja comencem doncs, per les primeres files, amb un ordre.
Jo crec que
files,
això
les files
sortint,
i els al final.
Va sortint naturalment. Tu ja veus qui fa pinya, qui fa una colleta i tal, i veus algú que està fora d'aquesta colla o que crea mala maror, que és molt... és una persona desagradable, dius, per cau pel seu propi pes, que aquest serà el següent. Però...
Clar, però si no et cau bé, si no et cau bé, no et vindrà de gust menjar-te'l.
No sé què dir-te, eh? No sé què dir-te.
No sé.
Jo m'he menjat
no
coses...
Sé, això cadascú té el seu estómac i el seu paladar.
Sí, però...
Però a mi, si no m'entra per la vista,
ja.
Saps?
Però,
no ho sé.
A veure,
però, Adrià, guapíssima. A veure una cosa. Clar, a veure, situem un moment la paraula menjar. Menjar-se pot ser literal o pot ser molt... metafòric, és a dir,
no, aquí parlem de
petons.
Aquí parlem de lo literal. Parlem de
lo literal, doncs, home.
Sí,
jo d'entrada penso que si tu t'estimes molt algú, et sentarà més bé.
Sí, perquè ja te'l menges amb els ulls, no?
Sí. Sí, serà un plat més atractiu per tu i te'l menjaràs amb més gust, però per altra banda, si ha de desaparèixer algú, un cos abans que un altre, preferiràs que sigui algú que et cau com el cul. I mai millor dit, perquè jo començaria per aquest, el que l'ha liat. No, sí. A més ha quedat net per dins.
Jo prepararia...
Sí, això és veritat.
Prepararia un advocat, si fos ell. Si fos jo, el que faria és començar a desmuntar, a desballestar l'avió. Agafaria els flaps, agafaria els trens d'aterratge, perquè això... vaig a un taller on compren a molt bon preu peces de cotxes i bueno, no et diran que no si li portes una ala d'un Airbus 319, perquè aquesta gent són professionals i saben com donar-li sortida.
Com aprofitar-ho, no?
Sí. Després veus aquells indigents, pobra gent, amb el carretó ple de peces d'un motor, d'un Boeing, o de... què sé jo, això... trossos de...
Zepalí.
Trossos de la fusellatge. Jo tinc un contacte. Si algú l'interessa, poden posar en contacte amb IB3, direcció d'IB3, i em passaran
Que t'envien, que t'envien per mail. Sí, la veritat és que hi haurà residus materials. Està bé, jo crec que ja podem tancar la qüestió de l'alimentació, de menjar carn humana, perquè és una hora, un dissabte, aquesta hora, molta gent està fent el vermut o preparant el dinar i potser no ho acabarà de rebre de bon gust, però s'havia d'abordar la qüestió. Crec que podem estar tots d'acord que el més dur d'haver d'alimentar-te de la carn humana dels teus acompanyants és no tenir pa per sucar, que això em sembla que és una de les coses més fotudes. Sí. I en tot cas, hem d'agrair molt a McDonald's que ens hagi preparat per qualsevol circumstància. Dit això, hi ha un altre tema que realment hauríem d'abordar, com és la crueltat del destí, que ha volgut que l'accident ocorregués en ple mes de gener, en les setmanes més fredes de l'any. Penseu que al Toro, a la muntanya del Toro, a la nit, les temperatures arriben als 13 o 12 graus. Com recomanaríeu als supervivents protegir-se d'aquesta climatologia extrema?
Bona pregunta. És complicat. D'entrada, a veure...
Una rebaqueta?
No. Amb una rebaqueta no tires. El primer de tot és agafar i mirar a veure si tens una... Has de fer com una ceba. Tu has d'anar-te posant capes. Mm-hmm. I sobretot a la nit, que és quan baixen més les temperatures, que estem parlant de 13 graus. 13 graus! Jo ja començaria a preveure de treure el farcit dels seients de l'avió, treure tota aquella escuma, que cada cop en tenen menys, perquè cada cop els fan més fins, però treure aquella escuma... També aprofitar els menús que solen haver-hi, els menús i la carta de botiga que hi ha associada de les revistes de l'avió, aquelles revistes que et donen, sí. Hi ha un menú, hi ha la revista de Vueling, doncs això.
Allò et para el vent.
I posar-t'ho a dins, també. Posar-t'ho entre la roba.
Sí.
I després...
Sota la samarreta.
Sí, i després amb els passatgers que vulguin, doncs també poden entrar dins del restaurant del santuari, que hi ha un... Bueno, i al santuari no han posat estufes, també, calefactors.
Sí.
Bé, que amb tot això crec que els ajudarà a passar el terrible hivern que... I resar una mica a la Verge del Toro, resar a la Verge del Toro, encara que no siguis creient, perquè la climatologia no sigui adversa, és a dir, que a sobre no estiguem vent. Parlant de que hi hagi una tramuntanada.
Exacte, és que el vent és molt desagradable amb les tragèdies aèries. Els supervivents d'accidents es queixen molt del vent. Diuen, no, estàvem a 50 sota zero, però ens vam buscar la vida per tapar-nos. Vam robar l'anorac el més feble i ens el vam menjar, però el que no està previst és el vent. I aquí
sí, és el que canvia la sensació tèrmica.
Sí. Una gran idea, construint com un tallavent, amb objectes, amb els menús que hi ha... bossa dels seients de davant. Fins i tot fent un... És que fer foc és molt delicat, perquè si fa vent pots...
No, ja està prohibit. A més està prohibit fer foc a l'aire lliure.
Sí.
I el que no podem fer és ara, amb l'excusa de jo és que necessito sobreviure, saltar-nos la llei.
És que és molt llaminer calar foc al santuari. Saps? Perquè hi ha molta fusta a dins, cosa, molt material combustible. I això et dona un escalfor per uns quants dies.
Sí, però jo crec que les 150 persones afectades, víctimes d'aquest accident hipotètic que hem plantejat avui al llarg del programa, seran gent responsable, gent raonable i gent que esperaran un rescat en condicions. Que ja entenem que són condicions complexes en un escenari com és el Toro de Menorca, 300 metres d'alçada, a ple hivern, però segurament amb una mica de paciència potser es podrà mobilitzar un autobús per anar-los a recollir. Val la pena? No ho sabem. No ho sabem, però segurament s'ha d'intentar. S'ha d'intentar.
Sí.
Biel Perelló i Dolors Botella, moltíssimes gràcies per la vostra il·lustració, una vegada més.
Gràcies a vosaltres i esperem des d'aquí una abraçada molt forta a familiars de les víctimes que no han patit cap tipus de
dany.
De dany, ni que hem de lamentar cap mort.
No, no.
Estem amb vosaltres, sabem que esteu nerviosos i us acompanyem i,
sí, escalfi,
i que es resolgui el més ràpid possible aquesta tragèdia.
Uh-huh. I Biel, moltíssimes gràcies també per la teva participació una setmana més a la tertúlia.
No, no, moltes gràcies a vosaltres per il·luminar l'audiència amb la geografia menorquina.
Efectivament. Orografia i esperança, els dos ingredients principals d'aquest programa d'avui. La setmana que ve, més i millor. Una abraçada ben forta a tothom.